se nos cuela por la ventana. Hay una nube de misterio que llena la sala y voy sorbiéndote poquito a poco mientras el tiempo se detiene ante mis ojos. Y voy sorbiendo poquito a poco un jugo de hierbas que ignoro, y de golpe despierta el mundo y bosteza en mi regazo. Despierta el mundo y vibra el espacio, pero a mí me falta tu abrazo. Se te me llevó el viento así, sin avisarnos. Y ahora bailas ahí donde no pueda verte, en una lengua que no pueda hablarte. Y bailas justo ahí donde no queda nadie, en una lengua indescifrable. Hace ya un buen tiempo que se me aparece cada noche en sueños. Suelta babas negras, susurra tu nombre cerca de mi oído, pero cada vez es más pequeñito. Noche a noche se lo come el olvido, pero cada vez se hace más pequeñito. Noche a noche lo devora el olvido.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mar i muntanya. El programa més refrescant d'aquest estiu. Mar i muntanya en directe, 12 a 1 del matí. Un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs ara el que volem fer en aquest espai que tenim els dijous, en aquest espai de xarxes socials, avui, en lloc de parlar de youtubers, parlarem de la importància del posicionament a les xarxes, no? D'estar ben posicionats a les xarxes i de què és tot això, com ho podem fer per millorar-ho. Per això ens anem cap a Sant Joan de les Abadesses, perquè el nostre company Guillem Planagumà ja té el pròxim convidat. L'escoltem.
Doncs bon dia, avui us saludem des de Sant Joan. Aquí sabeu que dels pobles i de les comarques que formen el mar i muntanya nosaltres sempre ho diem, no? Ens defensem com la més petita. I en aquesta secció en la qual parlem d'influencers, youtubers, instagramers, ens vam adonar que després de fer un parell d'entrevistes més que ja no en quedava gaire més, ja no en quedaven gaires més. Aleshores, ho hem subvertit una mica, no? I hem volgut anar una mica més a l'arrel d'aquesta feina, aquesta nova professió que és ser influencer o ser youtuber, i hem volgut parlar amb algú que ens pot dir com neix aquesta feina, no? I com funcionar aquesta eina i com, sobretot, tenir èxit, no? En aquesta feina, no tan sols en l'aspecte més d'instagramer, sinó també en l'aspecte més de màrqueting, de posicionament digital. Tenim aquí l'estudi de la veu a l'Aleix Calvelleria, aquí saludem, hola, Aleix.
Hola, bones.
Tu, Aleix, formes part, bé, ets fundador i director i president de 9 de 10, la teva empresa que us dediqueu a això, no? Màrqueting digital, posicionant web, gestionar anuncis de Google, tota una mica aquesta sèrie de paraules, amalgames i manlleus i neologismes anglesos, que potser a vegades costen fins i tot entendre, però que generen una idea general a l'oient.
Sí, exacte, ho has dit molt bé. Sí, hi ha moltes paraules angleses, però no per un tema de pedanteria, sinó perquè el nostre idioma, sigui quin sigui, amb aquestes coses està una mica limitat i hi ha molts conceptes que encara no tenen una traducció com a tal i suposo que s'acabaran quedant amb la seva versió anglesa.
Molt bé. Parlem això, no? Que us dedicàveu a aquest posicionament digital, a aquest màrqueting web online. Vosaltres, si bé és cert que tampoc treballeu o no directament amb influencers o amb instagramers, si ho feu amb tot tipus d'empreses, no? Algunes més digitals, altres més analògiques de tota la vida. Comentaves molts comerç, molts e-commerce, no?
Sí, sí, sí.
I què feu una mica, aviam, que la gent ho entengui?
Sí, però seria bastant... Nosaltres, com bé has dit, ens dediquem principalment a pàgines web. Si bé és veritat que els conceptes i les bases són aplicables en un 90% pràcticament en el que serien influencers avui en dia, no? Nosaltres ens dediquem doncs, a que és a donar bombo, parlant en plata, a les pàgines web. El més senzill és posar un exemple, no? Si tu tens una pàgina web per la teva botiga, que ven discos, per exemple, no? I t'interessa doncs, vendre'n més dels que vens físicament, i et crees una pàgina web, un e-commerce. Què passarà? Que si no hi treballes des de darrere, si no intentes posicionar-la o fer certa publicitat, aquest e-commerce es morirà de gràcia perquè la gent no hi arribarà de cap manera. Nosaltres el que fem doncs, és agafar aquesta teva pàgina web de venda de discos, fem una auditoria exhaustiva per veure doncs, quins punts forts té, quins punts té, què s'hauria de millorar, què s'hauria de potenciar, etc. I en funció d'això doncs, fem tot el que tu comentaves. Comencem per què és el posicionament orgànic, que això no deixa de ser que quan la gent et busqui a Google et trobi. Mm-hmm. Bueno, dic Google, podria ser qualsevol buscador, però mm-hmm. sí que aquí a nivell europeu i mundial és Google. Per tant, mm-hmm. treballem enfocats a Google en un 100% dels casos. Mm-hmm. I a més, doncs, això hi donem suport amb els tipus de publicitats que també comentaves, que poden ser doncs, publicitats a tot l'entorn Google, que això inclou el propi buscador, inclou YouTube, inclouen els anuncis de display, que es diuen que són els anuncis gràfics que t'apareixen doncs, a les diferents pàgines web, anuncis que et poden aparèixer a Gmail, a dintre de les pròpies aplicacions, etc. A part d'això, també tenim doncs, el tema de les xarxes socials, que nosaltres també gestionem xarxes socials, el que és el contingut, la creació del contingut, la distribució, i la publicitat a les xarxes socials, com poden ser doncs, Facebook, Instagram, bàsicament, que són els dos més grans, i després doncs, tota l'amalgama de xarxes socials més secundàries.
Tota la imatge vaja d'un comerç per internet. No? Aquí hi ha un nou paradigma, i jo segurament si et parlo de nou paradigma em diràs, ja fa 10 anys que hi ha aquest nou paradigma, no? Però amb l'aparició això, no?, d'internet i aquest auge també d'aquests comerços per internet, no?, d'aquestes coses que es poden comprar per internet, hi ha un nou paradigma, no? Ara aquí fora de micro parlàvem això, clar, vosaltres la feina que feu és, per exemple, una necessitat que potser una botiga no té, una botiga ja té un espai, una botiga ja té una estètica, ja pot ficar-hi tot un llacet a sobre, que potser ja té més potencial per vendre. Si tu tens un e-commerce, no et trobaràs aquell e-commerce per internet
no,
si no fas alguna cosa, no?
Exacte. A veure, aquí també depèn molt del producte que tu venguis, no? Si vens un producte artesanal fet a mà, que només el tens tu i només el vens tu, és molt probable que la gent et trobi sense necessitat de fer masses campanyes. Tot i això, també s'hauria de treballar. Però si tu vens un producte bastant estàndard o bastant habitual, com és la majoria dels casos, això sí que ho has de treballar. Això t'has d'imaginar com com si fos doncs, una carrera de Fórmula 1 o de motos, no? Mm-hmm. O sigui, no ets l'únic tu que vas amb moto. La competència també hi va, i tots hi treballen per tenir la millor moto. Per tant, al final no deixa de ser una carrera amb la qual estàs competint amb altres e-commerce o altres pàgines web que també estan treballant aquesta part. O sigui, el paradigma aquest que deies tu fa, potser sí que fa 10 o 15 anys, tu podies fer una botiga per internet i més o menys et podia funcionar perquè no hi havia una gran competència, tot i que les limitacions que hi havia en aquell moment, com la velocitat, els temps de càrrega o el procés de compra eren diferents, avui això s'ha superat i avui en dia tu i jo ara sortint d'aquí a la ràdio podríem crear un e-commerce en un parell d'hores i tenir-lo ja llançat. Però clar, això no és suficient.
La diferència justament és aquesta, no? Imagino la competència, no? El que ha fet dificultós i el que dona sentit també a la vostra feina una mica, no? És a dir, això, doncs, tant en una empresa d'e-commerce, no? Que té competència de 60.000 botigues de sabates online, igual que la seva, però igual també amb l'exemple que posem nosaltres, no? Aquí en aquesta secció una mica d'influencers, no? Potser pots fer una cosa molt diferent, però al final gent que, jo sé, que fa vídeos o que penja un contingut concret a Instagram, n'hi ha molta, i una manera de diferenciar-te potser d'aquesta gent és treballant bé el posicionament web, el màrqueting digital.
Sí, sí, sí. De fet, és bàsic per això mateix que dius. Vull dir, això no deixa de ser com si tu ets un esportista, el que hauràs de fer és entrenar. Vull dir, no seràs bo pels aires del cel, no? Però si tu tens una web o un perfil en qualsevol xarxa social que vols potenciar, doncs el que has de fer és treballar-ho. És treballar-ho i dedicar-hi hores i ser pacient, també. Vull dir, tu no pots pretendre crear un e-commerce, contractar els nostres serveis o els de qualsevol altra empresa relacionada i esperar una setmana o un mes començar a vendre, no? Hi ha d'haver doncs, aquí un procés d'aprenentatge, d'anàlisis, hi ha una part molt important d'analítica web, de tenir totes les mètriques clares, i a partir d'aquí doncs, anar-ho treballant. I tot això, com et dic, és extrapolable a influencers de tot tipus.
Alhora, Aleix, suposo que també el que una mica parlem ara, no? El que dona sentit a la vostra feina és justament aquest canvi de paradigma, i no tant sols això, sinó una conseqüència que suposo que s'ha anat treballant amb el llarg dels anys, que és que la gent ha anat entenent que això val la pena, no? Igual que jo que sé, que en un festival de música o en una televisió o en no sé què, s'ha de dedicar una persona a xarxes, s'ha de dedicar una persona a fer de comercial, a fer una persona a treballar a premsa, potser temps enrere això no se li donava valor. Ara, en canvi, això, no? Un e-commerce no té sentit si no té algú que es dedica a això o que ho externalitza, com és el que podeu fer vosaltres.
Sí, és exactament això que dius. Això, per exemple, també ja no cal que sigui un e-commerce, no? Si tu tens una empresa que ven serveis, qualsevol tipus de servei, abans per arribar al client el que hi havia eren doncs, els comercials, no? Que tenien la seva cartera de comercials, que anaven a fer visites, picaven portes i anaven doncs, venent els serveis. Avui en dia el millor comercial és internet, o som nosaltres, o digue-n'hi com vulguis, no? Que l'usuari et busqui. O sigui, és bastant més fàcil que l'usuari et busqui i et trobi que no tu haver-lo d'anar a buscar. Per tant, és important que quan aquest usuari et busqui, tu estiguis allà, perquè l'usuari que t'està buscant és algú que ja té la necessitat. O sigui, no l'has d'anar a buscar tu, sinó que és algú que t'està buscant per comprar-te.
Justament això, no? I aquest tornem, aquest canvi de paradigma, aquesta pedagogia que s'ha anat fent al llarg dels anys amb el mateix de curs de l'activitat econòmica i dels comerços i de la competència, el que ha fet que això, que la gent ho acabi d'entendre. No sé si encara en alguns aspectes falta més pedagogia perquè la gent ho acabi d'entendre més, i al contrari, mirant més enllà, hi ha algun perill? No sé, per exemple, ara se m'acudeix, no? Que els anuncis de Google cada cop ho estan fent més pedagògic perquè tu mateix puguis tirar endavant el teu e-commerce, no? Algunes empreses de web, no sé, se m'acudeixen el Bix, el Yonos, això ja tenen com un pack, et fem la web, et fem l'extensió de correu i et fem els anuncis i et fem les fulles.
Sí,
o igual, també Facebook, no? Facebook té el Business Manager.
Sí, que també et permet el mateix. El que passa és que sí que necessites, doncs, certs coneixements perquè això funcioni. De fet, Google va treure fa un temps, el que es deia Google AdWords Express, que era perquè tu t'ho poguessis fer directament, sense intermediaris. Aquesta eina l'han acabat traient, ja no està activa perquè era un pou de calés i la gent hi va haver moltes queixes doncs, de gent que posava calés per fer els anuncis, però clar, eren gent que no era experta en aquest tema. Ells feien els anuncis amb el seu criteri, després resulta doncs, que hi havia molts punts que no es tenien en compte o que no, pel simple fet de no haver-ho fet mai, no sabies com s'havien de fer i el que passava era que et llançaves els diners. Això pot haver-hi el risc que en un temps això doncs, ho vagin simplificant de manera que la nostra feina no sigui necessària. Sí, pot ser-hi, però nosaltres sempre tindrem el know-how, el que deies de les paraules en anglès, no? Sempre tindrem el coneixement adquirit de tots aquests anys previs. I si a mi m'entra doncs, un e-commerce d'un sector concret que ja hem portat diversos clients, doncs ràpidament sé més o menys per on enfocar-ho i per on tirar. Si tu fas ho acabaràs fent bé? És molt probable. El que passa és que el temps que necessitaràs perquè això et funcioni serà molt superior al que necessitaria doncs, una empresa com la nostra. Per tant, n'hauries de fer... És tan senzill com fer una resta, no? M'interessa fer aquesta inversió i fer-m'ho jo, o m'interessa més pagar algú perquè m'ho faci i que el retorn sigui més immediat. És
clar, clar,
posar-ho en una balança, no? Sí que existeix aquest risc entre cometes, però sempre hi haurà d'haver professionals o consultories o assessors, digui-ne com vulguis, que donin un petit cop de mà.
I Aleix, mirant endavant, entenc que hi ha un dels riscos, un dels perills, tu quan obres 9 de 10 la teva empresa que us dediqueu a això, suposo que ja saps, no, que, o bueno, m'ho confirmes tu, que això és un sector que canvia, no? És un sector que canvia, ara que canvia de paradigma, segur que d'aquí 5 anys ho canvia, d'aquí 10 encara més, i potser d'aquí 15 la vostra feina no té cap mena de sentit.
Serà completament diferent.
De quines pors teniu vosaltres o cap on va això?
A veure, nosaltres tenim, o sigui, això s'hi pot donar, el que dius és cert, però també s'hi pot donar a la volta, no? Nosaltres estem el dia a dia treballant amb això, de manera que som els primers en assabentar-nos dels canvis, també. I, per tant, som els primers en implementar-los, en fer proves i en estar al dia. Per tant, el que podria ser, doncs, això que dius tu, no? Un problema s'acaba convertint en un avantatge, perquè et dona aquest pas endavant que no té doncs, l'usuari ras que suporta ell pel seu propi compte. Sí que és cert que és molt diferent de quan vaig començar. Jo ara, per exemple, amb Google AdWords fa pràcticament 10-11 anys que m'hi estic dedicant i l'eina ha canviat completament. No té res a veure el que era abans amb el que és ara. Tot i això, doncs, és això. Ens hem anat adaptant i Google el que està fent també, en certa manera, és potenciar una mica la figura de gent com nosaltres que fa temps que s'hi està dedicant. Perquè hi ha gent que ja ho coneix, hi ha gent que ja sap on està tot, hi ha gent que doncs, ho troba ràpid i et pot posar en marxa una campanya amb això, amb un dia o dos. Mentre que pel teu compte, doncs, això necessites un aprenentatge previ. Això, si em permets, l'exemple és una mica com el Photoshop, que és un programa que coneix tothom, no? Tothom, qui més qui menys, es veu en cor de fer servir el Photoshop. Què passa, però? Que el Photoshop deuen anar per la versió, jo què sé, 25 o 30. Aquesta eina té, doncs, tot d'elements i característiques heredades de les antigues versions, que si tu no has estat al dia a dia, segurament no la saps. Un dissenyador, una persona especialitzada en Photoshop et farà, doncs, t'oferirà uns resultats molt més bons dels que tu puguis assolir començant de zero amb el programa versió 25, perquè doncs, l'altre té doncs, tots aquests coneixements adquirits. En aquest sentit no em faria patir tant, sí que doncs, hi ha aquí, per exemple, l'efecte Amazon, no? Amazon ha canviat els e-commerce tots 100%, i això sí que era algo imprevist, tal com ha passat amb Amazon, pot ser que en 10 anys doncs, hi hagi un canvi. Tant de bo sapigués quin canvi ens ha de venir en 10 anys.
Clar, al final això d'anar sabent, no? Una cosa tan estúpida com que la gent entengui que si tu vols un bon tall de cabells vas a una perruqueria, si vols una bona paret a casa truques a la paleta, i vols una bona publicitat i un bon funcionament a nivell de posicionament del teu negoci online, doncs truquen a vosaltres o a algú com vosaltres. Sí, jo vull fer una pregunta, Aleix.
Digue'm.
Vosaltres parlaves al principi, us encarregueu aquest posicionament web dels buscadors a Google, dels anuncis al mateix Google, suposo que diferents banners a diferents webs, xarxes socials, anuncis a xarxes socials. Hi ha una cosa aquesta que fa molta por, que és que quan tu, jo per exemple, ara no sé, ara parlo amb el meu company ara aquí mentre fem una cervesa, que hòstia, que em ve de gust per la temporada que ve comprar-me uns esquisos i llavors estàs una setmana que t'apareixen tan sols anuncis d'esquisos, no? I jo no he fet ni cap cerca a Google, i si la fas la cerca, no són una setmana que t'apareixen 3 setmanes, sí. Fins i tot quan vas al perfil de Facebook de la teva àvia. Aquí, això ho feu vosaltres també?
Sí, aquí hi hauria... Sí, aquí hi ha diferents conceptes amb el que tu dius. Això és el que es diu un remarketing, no? Que és que una persona que saps que està interessada en un producte concret, en aquest cas, com has dit, esquís, ja sigui perquè doncs, ho ha buscat, perquè ho ha consultat, per qualsevol informació, doncs nosaltres tenim aquestes dades, esteu dintre d'un saquet, no?, de gent que t'interessa doncs, el material esportiu d'alta muntanya, per exemple. Nosaltres això hi tenim accés, són bases de dades de Google, i després el que fem són matxacar-te amb
vosaltres tu. Vosaltres pagueu a Google perquè us donin aquestes dades?
No, dintre del propi AdWords, o sigui, quan tu pagues AdWords pels anuncis, tu pagues per clic. O sigui, cada clic que reps, el pagues. Dintre d'aquest clic s'entén que ja hi ha totes les eines que Google et pot facilitar, o sigui, no s'ha de pagar part. I després nosaltres focalitzem aquests anuncis concrets, per exemple, d'esquís, doncs amb gent interessada en l'alta muntanya, en esports de muntanya, esports d'hivern, etc. O sigui que nosaltres en gran part som els culpables d'això que tu dius. L'altre tema que hi ha és com aconsegueix Google aquesta informació. Aquí, bueno, això és un pèl més discutible. Jo no estic en contra, en absolut.
No t'ho deixen dir, no? Et matarien.
No, és que jo tampoc ho sé, eh? Però clar, aquí tu has de pensar que quan tu fas una búsqueda a Google, aquesta búsqueda es registra a Google. Google té, doncs, les teves dades. Ningú es preocupa avui en dia perquè Google emmagatzemi el que busca la gent. Però sí que ara sembla que la gent es preocupa quan tu fas una búsqueda de veu amb el Siri o amb el gestor de Google, que ara no recordo el nom, no? Dius, oh, és que jo havia preguntat...
La Cortana.
A Cortana, exacte. Jo havia preguntat a la Cortana o al Siri que em busqués una botiga d'esquís i ja em surten anuncis d'esquís. Bé, esclar, no deixa de ser una búsqueda de veu. El que fas a internet, a buscadors, una búsqueda de text, això és una búsqueda de veu. A ulls de Google és exactament el mateix, s'arxiva igualment. Aquí hi hauria la fina línia aquesta de si els mòbils ens escolten, no ens escolten, en quin punt està. Això Google no ha estat mai transparent, ni Facebook tampoc, i
vale,
diferents proves de tot, gent que ha fet proves i que havia sortit que sí, gent que no.
Recordo que fa un temps sortia la notícia que, no sé si era Canal Plus o el nom que tingui ara, per detectar doncs, els bars en els quals posaven el Canal Plus i el futbol sense pagar la seva llicència de bar.
L'aplicació de la Liga.
L'aplicació de la Liga o no sé quina aplicació, tenien el micro obert de la gent i podien escoltar quan en un lloc celebraven un gol, no? I estaven, segons el Google Maps, en un bar, llavors els anaven i els trincaven. No?
Això va córrer i era cert. I aquí hi hauria l'altre punt, no? Quan tu tens el mòbil avui en dia, que tothom té smartphones, la pregunta te la faig jo ara amb tu, no? De totes les aplicacions que tens instal·lada al mòbil, t'has llegit l'aviso legal o términos y condiciones d'alguna aplicació? Segurament no. Segurament la majoria d'aquestes aplicacions doncs, ja ho tenen detallat, perquè per llei s'ha de tenir detallat.
Hi havia ara el drama aquest també que es va fer viral, no? Del FaceApp, l'app aquesta que semblava que venia dades a un servidor més o menys desconegut rus.
Bueno, però com totes, eh? Vull dir, al final totes les aplicacions, si et poses a llegir això, l'aviso legal, termines de condicions, tota aquella palla que ningú es llegeix, perquè ja la fan complicada i llarga, doncs expressament perquè ningú se la llegeix. Això sí que seria la part discutible de tot plegat, no?
Clar.
Però des del moment en què tu acceptes, et baixes l'aplicació i l'utilitzes, representa que acceptes doncs, aquestes, tot això. Si clar, ja clar, el FaceApp es va fer molt gros perquè l'aplicació va tenir molt boom. Si no hagués tingut tant boom, hagués passat com una aplicació més, com tantes d'altres que t'agafen dades. Vull dir que al final l'usuari inconscientment ho acaba acceptant.
Ale, ja per anar acabant, volia fer-te un parell de preguntes pràctiques, un parell de seccions pràctiques perquè ens puguis ajudar. No? Parlàvem això, al principi presentàvem com una persona que després de que hagin vingut per aquesta secció diferents influencers, Instagrams, que tenen projectes doncs, d'això, de negoci o de no tant negoci, en tot cas de visibilitat a internet, i vosaltres presentàvem a vosaltres i la teva empresa com a agents que podeu fer, entre comades, possible això. No? Ara, per exemple, amb un exemple concret, es va venir aquí la Ingrid Moreno, amb la seva pàgina More Than Silicious, que té una pàgina d'Instagram on hi penja doncs, receptes i continguts en relació al menjar celíac, no? Difusió també d'on es poden comprar, sortejos, etcètera, etcètera. Per exemple, tu ara us ve un projecte, o en aquest cas com el projecte de l'Ingrid. Què li dieu? Per què això? Quins trucs? Com comencem?
Bé, d'entrada, el primer que hauríem de tenir en compte que serviria per l'Ingrid i per tothom qui... Bé, l'Ingrid perquè ja està relativament consolidada, no? Ja es podria començar a considerar doncs, un influencer de veritat, com aquell qui diu. El primer que s'ha de recomanar tant amb ella com amb qualsevol que coneixis, que això és algo que pot ser efímer, és a dir, pot, l'influencer, la figura de l'influencer pot durar poc, i és algo que s'ha de ser pacient i constant, que és el que dèiem abans. Això abans de començar nosaltres a fer cap projecte i començar a fer res. Tu has de ser constant, no pots pretendre actualitzar un cop cada mes o de manera molt poc regular i pretendre doncs, tenir seguidors, tenir likes, etc. Segon, en el cas de l'Ingrid concret, el que nosaltres recomanaríem seria que no posés tota... O sigui, allò típic de posar totes les pomes al mateix cistell, no? Doncs que no ho focalitzés tot en Instagram. Per què? Perquè Instagram està començant a canviar la normativa i ja en alguns països ja ha començat a treure, per exemple, el número de likes. De manera que quan tu fas una publicació no veus els likes que té aquella publicació. Això pels influencers que viuen d'Instagram, i no parlo de l'Ingrid concreta perquè segurament encara no deu viure d'això, no? Però sí que, per exemple, aquestes grans a nivell espanyol, com poden ser una Dulceida, una Paula Gonu, una Escanes, aquestes que viuen exclusivament d'Instagram, això els hi pot complicar molt la vida. Perquè si tu no pots veure els likes, l'empresa que amb tu et paga per fer publicitat de X marca, veurem com et paga a partir d'ara, perquè no sabrà exactament quin abast té aquesta publicació. Per tant, sí que li recomanaríem doncs de fer una inversió en YouTube, per exemple, que YouTube és un canal de Google, que sabem molt clar com funciona i sabem com pot tenir el retorn en aquest cas. Després procediríem doncs a fer una mica d'anàlisi de tota la competència. Segur que hi ha competència del seu entorn, s'hauria de veure doncs què estan publicant, què estan fent, com ho estan enfocant, per nosaltres extreure idees. Això no és copiar, sinó que és doncs agafar idees doncs de diferents projectes. A partir d'aquí faríem un pla estratègic doncs de diferents publicacions que s'hagin de fer, amb una regularitat acordada, amb el tipus de contingut, etc. Paral·lelament, si s'ha obert un canal de YouTube, doncs faríem exactament el mateix, no? Aquesta regularitat que et comento, quin tipus de contingut i com enfocar-lo. Al marge d'això, doncs, el que et deia, YouTube, ser pacient. A YouTube es considera, o almenys abans es deia, que cobres normalment 1 euro per cada 1.000 visites. Que un vídeo tingui 1.000 visites és complicat. I estem parlant d'un euro. Vull dir que si un vídeo per tu ha tingut 10.000 visites, que serà una borrada, vol dir que cobraràs 10 euros. Això no et permet viure d'aquí. Per tant, tenim clar que YouTube serà complicat de tirar endavant, a part que YouTube té moltes més limitacions que el que és Instagram. I com a tercer pilar, el que hauríem de fer seria contactar amb alguna agència, que ja n'hi ha bastantes també, dedicades al que és brand content, que és doncs, contingut de marca, per tal de que...
Una estètica o...
Exacte. També fan a part la gestió de contactar amb empreses que busquen doncs, publicitat per influencers. Per exemple, posarem un exemple que no ofendrà ningú, no? Coca-Cola. Jo sóc representant de Coca-Cola i vull fer una campanya amb diferents influencers. Doncs hi ha agències que posen en contacte el que és l'influencer amb l'empresa de Coca-Cola a Espanya. Després gestionen aquesta publicitat. La majoria d'influencers d'Instagram no viuen d'Instagram, sinó que viuen de la publicitat que els hi genera aquest Instagram doncs, a diferents marques que contracten els seus serveis. Mentre que youtubers... masculí i femení, viuen sobretot de la publicitat que els genera YouTube.
Molt bé. Realment no ens queda massa més temps a nosaltres. En tot cas, això que explicaves, no? T'ha aplicat a un Instagramer, a un youtuber de gamer, a una gent de moda, el que sigui. Sí. En tot cas, bé, amb una mica de veure aquestes engranatges, no? Com funciona en aquest cas de donar-se a conèixer.
I ser pacient, sobretot ser pacient.
A internet. Parlàvem amb l'Aleix Cavalleria de 9 de 10, aquesta empresa que es dedica a això, al posicionament digital, a màrqueting, posicionament web, a anuncis de Google i un llarg, etcètera, de fer en broma dient de paraules inventades gairebé en anglès, que no sabem massa què volen dir, però que totes tenen molt sentit en aquest món ràpid,
virtual. I si
més
no, les poses en una frase i quedaràs molt bé.
Quedaràs molt bé. Gràcies, Aleix.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la CUM Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. banyola de les grosses, parasol de molts colors, ulleres, tub i aletes, anem a Cala Major.
El 29 d'agost a l'1 de setembre torna l'Acústica de Figueres. 8 escenaris i 40 concerts amb Fangoria, Oques Grasses, Zoo, Buos, Iseo and Dodo Sound, Dorian, Su, Lil Dami, Ramon Mirabet i molts més. Amb Food Trucks, Market, Walk Street. Més info a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
Mari Muntanya. El programa més refrescant d'aquest estiu. Mar i Muntanya en directe d'11 a 1 del matí. Un programa de Ràdio Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs nosaltres ens hi tornem a posar, interessant aquesta entrevista que ha fet el nostre company Guillem Planagumà, de, doncs això, de com posicionar-nos a internet, eh? Interessant aquests consells que ens hem apuntat tots plegats a l'agenda. Anem a... Avui és dijous, ho deien començar, i és dia de cine, dia que canvia la cartellera, i evidentment parlarem de cinema amb els nostres crítics, de seguida hi anem a repassar la cartellera, però us recordem que avui tenim... dues entrades de cinema pel Cat Cinema. Les dues primeres persones que truquin se n'emportaran la primera una entrada i la segona l'altra entrada. Així doncs, que el que heu de fer, és molt fàcil i molt senzill. Heu de trucar al 972 54 63 02. Repeteixo, 972 54 63 02. Així que obrim línies telefòniques. Sí, obrim línies telefòniques ara mateix, abans d'escoltar els nostres crítics. Així, si ens voleu trucar mentre estem escoltant els nostres crítics, doncs tenim temps d'agafar-vos la trucada i després us saludem en directe i ens expliqueu doncs quina pel·lícula anireu a veure, si teniu, amb qui anireu, des d'on ens truqueu i us saludem. Recordem el telèfon, el 972 54 63 02, 972 54 63 02. Ara sí, regalem entrades i què podem anar a veure al cinema? Doncs repassem una mica la crítica. Comencem, si us sembla, no per cinema, sinó per una sèrie. En aquest cas, comencem pel nostre company de Ràdio Salrà, el nostre col·laborador de Ràdio Salrà, en Josep Mir, que precisament ens fa un petit apunt de la gran pel·lícula de Quentin Tarantino, Era ser una vez en Hollywood, i també ens parla de Years and Years, aquesta sèrie que podeu veure per l'HBO. Escoltem...
Bon dia. Primer de tot, permeteu-me fer un apunt sobre l'última pel·lícula de Quentin Tarantino. Aquests dies sembla que la pregunta que es fa a tothom és: s'ha d'anar a veure la pel·lícula d'en Tarantino? Doncs sí, jo crec que sí que s'ha d'anar a veure, sobretot si us agrada el cinema d'entreteniment. I no només perquè aquesta és una pel·lícula d'entreteniment, sinó perquè és com un gran homenatge a tot aquell cinema d'entreteniment de diumenge a la tarda que va omplir tant les hores de la nostra infantesa i adolescència. Un cinema que, com és ben sabut, a Tarantino li encanta. I no m'estendré més, perquè el company Jacint ja és l'encarregat de fer la crítica d'aquesta pel·lícula, però sí, no em fa res dir que em sumo a l'onada de recomanacions d'anar a veure la pel·lícula de Tarantino. Ja direu què us sembla. Canviant de tema, el que voldria avui és recomanar-vos una sèrie de televisió que està disponible a la plataforma HBO. Aquesta sèrie és Years and Years, una sàtira política escrita per Russell T. Davies, un escriptor anglès, un guionista anglès, que si és conegut per alguna cosa i si passarà a la posteritat per alguna cosa és per haver estat el guionista que va ressuscitar el personatge de Doctor Who l'any 2005. Doctor Who era una sèrie de ciència-ficció més aviat amb aire de sèrie per públic jove, que s'havia creat als anys 50 i que va estar dormint durant molts anys fins que Russell T. Davies va ser un dels responsables de recuperar-la i donar-li una nova vida que ha arribat fins als nostres dies. Doncs Russell T. Davies ara ens ofereix una cosa completament diferent, o no tant, en aquesta Years and Years, allò que en diuen una distòpia, una història que entre la ciència-ficció, la política-ficció i la realitat més crua ens parla de cap a on pot anar el món, i concretament Gran Bretanya, a partir d'avui fins 15 anys més endavant. I la cosa no pot pintar pitjor. Imagineu-vos, un segon mandat de Donald Trump, l'enduriment de la guerra comercial entre Estats Units i la Xina, l'agreujament de les crisis de refugiats a tot el món, l'auge de l'extrema dreta tant a Europa com a la resta de continents d'una manera imparable. D'acord, direu, tot això que té de ciència-ficció, si és el que veiem cada dia a les notícies. Doncs aquest és precisament el mèrit que té Years and Years, que ens ofereix com a punt de partida la realitat d'avui mateix i ens porta en aquest futur més immediat d'una manera francament aterridora. I ho fa amb un ritme implacable que ens deixa clavats a la butaca en només 6 episodis d'una hora cada un, que fa que cada vegada ens costi pair cada un d'aquests capítols abans de poder veure el següent. La intensitat que té el muntatge, el guió, la manera de dirigir els actors, etc., és una de les grans fites d'aquesta Years and Years, i serà recordada durant molt temps com una sèrie curta però molt intensa que marcarà el futur de la televisió de ciència-ficció i de política-ficció, com us deia al principi. De manera que si aquestes vacances, si encara en feu, teniu una estona de 6 horetes, no us perdeu Years and Years a HBO.
Doncs aquesta és la recomanació del nostre col·laborador de Ràdio Celrà, en Josep Mir, que ens recomana doncs aquesta sèrie Years and Years, i també que anem a veure la nova de Quentin Tarantino. Recordem, si tu vols ser un dels afortunats que vagi al cine a veure la nova de Quentin Tarantino o qualsevol altra pel·lícula que s'estigui en cartellera al Cat Cinemes, doncs només has de trucar, has de despenjar el telèfon i marcar el 972 54 63 02. Recordem, 972 54 63 02. Si us sembla, anem a escoltar què opina d'aquesta gran estrena de la nova pel·lícula de Quentin Tarantino, Era ser una vez en Hollywood, el nostre company d'aquí de Ràdio Vilafant, en Jacint Casademont. L'escoltem.
Molt bones, nais i naies. La setmana passada va arribar una de les dates més importants a l'estiu, l'estrena de la novena pel·lícula de Quentin Tarantino, o sigui, Era ser una vez en Hollywood. El director de Knoxville és l'únic que es permet numerar les seves obres. Ego desmesurat? Doncs en part sí. Però també és cert que es tracta dels pocs autors que converteix cada nova estrena en iment. En aquesta ocasió, Tarantino ha decidit ambientar la pel·lícula l'any 1969, un punt clau dins de la història dels Estats Units d'Amèrica i de retruc del món. Els assassinats de la família Manson van fer perdre la innocència que quedava al país. I a més és l'inici de la revolució a l'Star System de Hollywood amb una visió un xic més arriscada. I se suposava que Tarantino ens parlaria això, però no. Quentin es desmarca de tot i ens prefereix parlar de la història de dos personatges que han nascut massa tard i es veuen superats per les circumstàncies. Tarantino mai havia apostat així a fort pels seus protagonistes, els quals eren fins ara una excusa per mostrar un seguit d'escenes amb què enamorar-nos, i ara resulta voler escenes excusa per fer-los brillar. Un canvi de paradigma que arriba a les acaballes de la seva carrera, i benvingut sigui. Ara Tarantino es pot permetre el luxe de fer el que vulgui. Sempre ha sigut un bon guionista i genial amb els diàlegs, però amb el pas del temps s'ha sabut perfeccionar la resta de les seves qualitats com a director. Aquí la direcció, la fotografia, el vestuari, el soundtrack, el muntatge, tot és excel·lent, sense la necessitat de crear l'atenció. A molts se'ls podrà semblar que és un Tarantino de perfil baix, però em sap greu dir-ho, s'equivoquen. Com tots els grans creadors, amb el pas dels anys, pot fer més amb menys. Es despulla de tot allò que no és necessari per ressaltar la seva obra per damunt de tot. Aquí ha deixat davant del seu ego per mostrar-nos una història sense història. Ja no necessita una excusa per cridar-nos l'atenció. Aquest camí es va iniciar amb Jackie Brown, mai prou reivindicada, i aquí n'arriba a quasi la perfecció. I aquí us preguntareu, bé, però què t'ha semblat la pel·lícula? Doncs, a veure, no era el que buscava ni el que esperava, però és una pel·lícula tan bèstia que no puc fer més que pensar que quan tornaré al cinema per veure-la altra vegada. I el pitjor de tot, dintre d'uns anyets, la nostra última cita amb Tarantino, ja sabeu que dic que retira amb la desena, arribarà i tots ens fotrem a plorar. Però fins llavors, aprofiteu aquest estiu, feu-vos un favor i aneu-hi, perquè dintre d'uns anys us preguntaran si vau anar a veure al cine aquesta pel·lícula i com digueu que no, sentireu un xic de vergonya i pena. I bé, la setmana que ve una nova pel·lícula, suposo que sense ser tan sèrio tot plegat, però que segur que es tractarà de gaudir-ho molt. Fins la setmana vinent.
Doncs sabem aquí la nostra crítica d'en Jacint Casademont d'aquesta gran pel·lícula de Quentin Tarantino. Tenim ja la primera guanyadora de les entrades de cinema, si us sembla la saludem. Bones, des d'on ens truques?
Hola, des de Vinyonet.
Digue'm, com et dius?
Glòria.
Glòria, doncs enhorabona. Has pensat quina pel·li iràs a veure?
Mira, no ho he pensat. Ho he de mirar encara.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. No pensis que de seguida el nostre company Víctor Grau et pren les dades per poder recollir aquesta entrada. I mira, si et donem alguna idea, si segueixes escoltant el programa, doncs escoltes el nostre crític de Ràdio L'Escala, l'Último Crítico, i potser tindre alguna idea. Gràcies.
Potser sí, gràcies.
Doncs això, fem això. Escoltem l'Último Crítico des de Ràdio L'Escala per donar idees doncs, a la Glòria, que ens ha trucat i ha guanyat aquesta entrada, que tu també ho pots fer. Ho pots trucar al 972 54 63 02, 972 54 63 02. Vinga, unes quantes idees perquè podeu anar a veure el cine. Escoltem l'Último Crítico.
Hola, muy buenas, soy el Último Crítico y hoy vengo a hablaros de los estrenos de cartelera que pertenecerán a este 23 de agosto, aparte de una pequeña crítica, como todos los jueves. Empezamos con el primer estreno de esta semana, y si el día 9 de agosto nos llegó la secuela de Mascotas, en esta ocasión nos llega este viernes la secuela de Angry Birds, basada en el popular videojuego de móviles. En esta nueva aventura, tanto los cerdos como los pájaros tendrán que aunar sus fuerzas para hacer frente a Zeta. Zeta ha venido desde su isla alada en busca de un lugar más cómodo para vivir, pero su llegada está a punto de poner la vida de Red, Chuck, Bomb, Leonard y compañía patas arriba. Como he comentado, esta es una secuela de la película Angry Birds, es de animación para niños y adultos. La primera funcionó bastante bien en taquilla, pero esta parece ser que no está teniendo tanto éxito en la taquilla americana, así que tendrá que esperar a ver qué hace en la taquilla internacional para ver si realmente ha valido la pena esta película o es un puff más que solo aprovecha el rebufo del verano para llenar las salas de niños. En segundo lugar tenemos la comedia Chicos Buenos, que trata que después de ser invitados a su primera fiesta del beso, tres buenos amigos destrozan por casualidad un dron que tenían prohibido tocar. Para reemplazarlo, están de clase y toman una serie de decisiones erróneas, involucrándose en un caso relacionado con droga, policía y sobre todo con muchas lágrimas. Esta es una comedia de niños, interpretada por niños, pero que está dirigida a un público adulto, ya que casi todo funciona a base de humor de mal gusto, obscenidades y sobre todo muchos chistes de caca, culo, pedo, pis, lo que podría ser en gran medida una versión en carne y hueso de la popular serie para adultos South Park. Y en tercer lugar tenemos el estreno que para mí es el más esperado de esta semana, que se trata de Infierno bajo el agua, donde una mujer lucha por salvar a su padre cuando se produce en Florida un huracán de categoría 5. Sin embargo, mientras ambos tratan de huir, la tormenta les deja encerrados dentro de una casa que se inunda y en la que tendrán que hacer frente a una legión de salvajes depredadores. Una película con una premisa simple pero efectiva. Además, tenemos como bonus que Alexandra Ya, director del remake de Las colinas tienen ojo, además de que ya tiene cogido por la mano un poco el tema del terror acuático, ya que también hizo un remake o versión libre de la película Piraña, que se tituló Piraña 3D. Así que para mí esta va a ser la película elegida para ver este fin de semana. semana. Esta semana, y alejándome un poco de lo que sería la tónica, que sería criticar la película de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood, de la que solo puedo decir, por favor, vayan a verla si realmente les gusta el cine y lo aman, en esta ocasión pienso criticar la película A 47 metros 2. En esta secuela sigue a un grupo de chicas en busca de aventuras en Costa Recife. Con la esperanza de salir del rutinario sendero turístico, las chicas escuchan algo acerca de unas ruinas submarinas ocultas, pero descubren que, bajo las olas turquesas, su Atlantis secreta no está completamente deshabitada. En 2017, una pequeña película protagonizada por Mandy Moore y Clay Hoare, y aparte un tiburón asesino, logró convertirse en un éxito sorpresa del verano. Esa película se tituló 47 metros y fue un thriller agradable sobre buceo que sale realmente mal. El director Johannes Roberts logró hacer mucho con un presupuesto limitado y francamente nos sorprende que ahora tengamos su secuela. Y esta vez hay más protagonistas, los tiburones son más feroces y, como sugiere el título, no hay jaulas. Los actores son en su mayoría aceptables y los efectos son lo suficientemente comprensibles para el bajo presupuesto que tiene la película. Sin embargo, ¿es esta una secuela que vale el pagar la entrada para verla en cine? Sinceramente, os digo que no vale la pena. Los puntos positivos podrían ser que el cineasta ha creado una pequeña característica ligeramente claustrofóbica con algunas secuencias que realmente son interesantes. Muchos pueden preferir la toma simple de la original, pero la secuela mejora en algunos niveles. Al igual que en la primera película, Roberts también ha reunido un elenco atractivo, uno que en principio te da ganas de apoyar en su aventura. En cuanto a las chicas principales, tenemos a Sophie Nellis, Corinne Fox, que es hija del actor Jamie Fox, y Sistine Rose Stallone, y obviamente es la hija de Sylvester Stallone. Finalmente, Brian Yu interpreta a la más inteligente de las cuatro y ella tiene algunos momentos fabulosos. Dicho esto, es muy difícil conectar realmente con estos personajes, ya que tienden a tomar decisiones increíblemente estúpidas, sobre todo debajo del agua, y ciertamente pagan el precio, y yo como espectador lo agradecí, ya que una vez que están bajo el agua, cualquier persona que sea mínimamente lista perderá contra los tiburones, mientras los más inútiles irán sobreviviendo. Sus problemas son, aparte de una calificación para no recomendar a menores de 12, donde todas las muertes son fuera de cámara, y la sangre y el gore son inexistentes, a menos los tiburones son convincentemente aterradores mientras cazan a las chicas. Otro de los puntos negativos es sin duda el acto final de la película, ya que si la película toma un tipo de nivel y seriedad durante casi toda la cinta, la parte final realmente es increíblemente absurda, tonta y que dan ganas de ponerte las manos en la cabeza y decir, ¿pero qué diantres estoy viendo? En definitiva y resumiendo, A 47 metros 2 es peor de lo que imaginaba e inferior a la original. Podría haber sido una película que directamente podría haber ido a Netflix y hubiera colado igualmente. Realmente, la película empieza bien y toma caminos adecuados para una historia entretenida que realmente no pide mucho al espectador. Son solo chicas huyendo de tiburones en una ciudad sumergida, pero ¿cuál es el problema? Como vuelvo a repetir, su media hora final. Es totalmente ridícula lo loca y absurda que es todo. Y por mucho que alguien pueda dejar la lógica a un lado, yo creo que si realmente me hubieran puesto a los tiburones bailando claque, en plan cantando bajo la lluvia, me lo hubiera creído más que el final que tiene esta película. Sin embargo, a menos que estés realmente desesperado por ver esto en los cines, es posible que lo mejor sea que esperes a que salga en Netflix o formato físico, porque es una película que, como he dicho antes, no merece vuestro dinero. Y esto ha sido todo por esta semana. Como siempre, saben que pueden seguirme por Twitter por @elultimocritico o en mi blog www.elultimocritico.com, donde podrán, entre otras muchas cosas, leer la crítica de Érase una vez en Hollywood. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.
Gràcies a l'Último Crítico, al crític de Ràdio L'Escala, que ens apropa cada setmana el nostre company Juanjo López. Recordem que tenim ja una guanyadora, o sigui que ens queda encara una entrada més per anar al CatSyn. Si tu vols anar a veure doncs, aquesta pel·lícula que ens acaba d'explicar a l'Último Crítico, o prefereixes anar a veure la nova de Tarantino, o la d'Angry Birds, o qualsevol de les que s'estrena aquí al CatCinema, doncs només has d'agafar el telèfon i trucar-nos al 972 54 63 02. Repetim, 972 54 63 02. Ben fàcil. Ens truques, et saludem i ens expliques quina pel·lícula tens pensada anar. Tenim un bonus track d'en Jacint avui, del nostre crític de Ràdio Vilafant, ja que la setmana passada també se va anar al cinema, ja que no vam tenir programa, doncs també ens va fer la crítica de Històries de Miedo para contar en la oscuridad. Si us sembla, l'escoltem.
Molt bones, amics i amigues, Històries de Miedo para contar en la oscuridad. És una adaptació a la gran pantalla d'un llibre de relats de terror mític als Estats Units, no sols degut a la seva prosa, sinó per les il·lustracions que l'acompanyaven, d'un estil força peculiar e inquietant. Tot i que la producció és de Guillermo del Toro, realment qui dirigeix, i s'agraeix, és André Oberdahl, un dels autors més destacats del gènere actualment, responsable de, per exemple, la gran L'autòpsia de Jane Doe. Aquest, tot i que treballant amb un llibre plegat de tòpics, sap dotar de personalitat a la pel·lícula a través d'una direcció molt treballada per ser fluida i abordant de fons temes força complexos. Quatre adolescents, l'any 1968, descobreixen un llibre on apareixen relats escrits en sang, on ells mateixos resulten ser-ne els protagonistes. Tot el que ja es narri acaba succeint a la realitat amb resultats, doncs, mortals. Ja veieu, res nou sota el sol. Us pot recordar Stranger Things, A It o Pesadillas de R.L. Stine. I no és casualitat, ja us ho dic jo. Però el director sap dotar personalitat als protagonistes, a través d'un retrat proper i ple de detalls. A més, un treball de fotografia excel·lent i recreació històrica genial que acaben de reforçar el seu verisme. Atenció a part, mereixen els éssers monstruosos apareguts, que respecten el disseny original i que per si sols ja aconsegueixen una mica gelar-te la sang. Però bé, aquí tampoc tot és perfecte, també s'ha de dir. I quan els seus responsables no saben desmarcar-se dels tòpics, s'enfanquen en situacions i clixés que resten part de la força aconseguida fins al moment. El cert és que el seu inici és per emmarcar, però a mesura que arriba la resolució va perdent pistonada l'apostar per camins trillats que ja ens avorreixen. Que duri quasi dues hores tampoc ajuda gaire. Tot i això, el bon regust de boca inicial no se'n s'ha d'oblidar i hem de saber valorar la química entre els protagonistes, la composició als plans, la narrativa fluida o la construcció de dies passats sense explotar camins ja molt vistos. En definitiva, una molt bona pel·lícula per a adolescents i adults amb ganes de passar por, però poca. Qui esperi sang i fetge que es quedi a casa. Aquí tenim un conte, moments tendres, d'humor, molt misteri i uns quants cops terrorífics que funcionen. Per sort, André Oberdahl ha sabut aconseguir un bon film, tot i les interferències, em temo, de Guillermo del Toro. Fins aquí la crítica d'avui, però la setmana que ve, agafeu-vos fort, més i millor, perquè arriba la que segur és la pel·lícula més esperada pels cinèfils aquest estiu, que és Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, la seva novena pel·lícula. I ja sabeu, un repartiment de luxe amb Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i Margot Robbie. La veritat és que m'estic fent les ganes al damunt, li tinc moltes ganes i bé, intentaré anar-hi ja al dia a l'estrena per portar-vos l'estrena com més aviat millor i dir-vos una mica la meva opinió a veure què m'ha semblat. O sigui que us deixo fins aquí, una pel·lícula força recomanable, que està força bé, i la setmana que ve un plat molt i molt fort. Fins la setmana vinent!
Doncs en Jacint, aquest bonus track el teníem de la setmana passada, evidentment, com que no hi va haver programa, doncs hem aprofitat per avui, per això ell deia doncs, que aniria a veure Érase una vez en Hollywood, que ha deixat clar en la primera crítica doncs, que realment ja la setmana passada tenia unes expectatives molt altes i sembla que s'han complert, que ha anat a veure aquesta pel·lícula i s'han complert les seves expectatives que tenia ell la setmana passada. Nosaltres res, encarem ja recta final, tenim encara una entrada en joc de cinema. Vinga, encara que acabem programa ja us la regalarem igualment. L'únic que heu de fer és 972-54-02, marcar aquest número que acabo de dir, el 972-54-63-02, i us regalem una entrada així de fàcil. Nosaltres, si posem l'entrada, vosaltres hi heu de posar les crispetes i anar a veure la pel·lícula. Per als nostres companys, Juanjo López, tu tens ganes d'anar al cine o no? Juanjo, quina iries a veure?
Jo vull anar a veure el cinema, la d'en Quentin Tarantino, perquè en sóc molt fan. El que passa és que estic amb aquest dubte que han comentat els nostres crítics de que hi ha gent que demana si s'ha d'anar a veure o no s'ha d'anar a veure, perquè el ser una pel·lícula d'unes 3 hores, pràcticament, perquè són 2 hores i 3 quarts.
S'hi ha d'anar.
Uf, s'hi ha d'anar, jo crec que s'hi ha d'anar.
I si els que ens estan escoltant i volen anar, doncs ho tenen més fàcil que nosaltres. Poden trucar i els hi regalem l'entrada.
Exacte. Així, doncs... pensava que anaves a dir, Mercè, que? Els que volen anar amb en Juanjo els hi regalem una entrada perquè vagin amb en Juanjo. Dic,
bé, si algú que ens està escoltant vol guanyar una entrada i a més anar amb en Juanjo i gaudir de la seva presència, doncs ho arreglem. Només han de trucar al 972 54 63 02. Els hi estem oferint una entrada de cinema i a més la teva companyia. Home, què més volen?
Home. No es pot desitjar res més. Perquè no parlo a la pel·lícula. Jo miro la pel·lícula.
Perfecte,
no molesto.
Així m'agrada, Juanjo. Ens escoltem demà, Juanjo, des de Torroella de Montgrí,
no?
Ens
veiem demà.
Exacte, exacte. És l'acostum, és l'acostum de dir que ens escoltem. No, no, demà ens veiem a Torroella de Montgrí, a prop de l'Escala, eh? Estarem bastant a prop de casa teva. Perfecte. Doncs gràcies per acompanyar-nos. Demà ens veiem, Juanjo. I anem amb el nostre company Lluís.
Adéu.
Ja estàs de festa, Lluís, aquí a Bordils, no?
Bé, jo... Em sents?
Ui. Sí, sí, i tant que et sento. Que et volen robar el micròfon?
No. Sí, quasi, quasi.
Quasi, quasi.
No. Bueno, hi havia la gent d'esmorzar en aquell moment i ara, doncs, està tranquil fins al vespre que començarà tot.
Perfecte, doncs gaudeix molt de la festa major de Bordils. No te'n vagis a dormir gaire tard, que demà ens veiem a Torroella de Montgrí, eh? Per fer el programa des d'allà.
Demà seré de Torroella també, sí, sí.
Perfecte, Lluís, ens veiem demà a les cares. Doncs res, només em queda agrair als nostres oients que gràcies per estar aquí amb nosaltres i ser fidels i escoltar-los un dia més, i agrair també als meus companys que estan aquí, en Josep López i en Víctor Grau, que estiguin aquí. Ens veiem demà?
Ens veiem demà i ens anem cap a Torroella.
Demà des de Torroella, Mercè.
Perfecte, jo també hi seré a Torroella puntuals, qui us parla, Mercè Mainé, allà a Torroella de Morí. Si ens voleu veure, nosaltres estarem a la plaça de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Veniu-nos a veure, va, que ens farà il·lusió. Vinga, us deixem amb una miqueta de música per acabar d'acomiadar el programa d'avui. Us deixem amb Fangoria, amb la cançó Espectacular. Recordem que Fangoria és un dels caps de cartell del Festival Acústica, que serà la setmana que ve. Eh? Us anirem parlant de l'acústica. Vinga, que tingueu molt bon dia. Adéu-siau.
Me perderé en el torbellino del amor. Me subiré en un remolino de color. Confundiré lo que es el norte con el sur. Renegaré de ese pasado donde tú dijiste adiós. Escaparé como Dorita rumbo a Oz. Descubriré que el mago es solo una ilusión. Escogeré entre las tinieblas y la luz. Y lloraré con un presente donde tú eres ficción.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles. La connexió eclèctica cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, Cocodril.
no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBED. Entra a ubed-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Es un